A la primera intervenció és la que farà la doctora Cristina Sánchez, sociòloga, professora del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona, i de fet us haig de dir també que, com que és una de les professores de la Comissió del Pla d'Igualtat que assessora la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Girona, doncs ha sigut també l'encarregada de coorganitzar una mica aquesta jornada, no? Ella té la intervenció que ha preparat és directament sobre el tema de conciliació i corresponsabilitat com una cosa que també és de l'empresa. Li passo la paraula. Endavant, Cristina.
Gràcies, bon dia a tothom. Estic encantada d'estar aquí, evidentment, perquè el que més m'agrada és parlar d'aquests temes, però també estic molt encantada perquè els que m'han precedit a la taula m'han fet la feina, diríem. Han situat també quins són els temes punters o de debat o els allà on hem de focalitzar tan clarament que diríem a mi em queda molt ben situada la meva intervenció. Voldria l'ordinador per poder posar això, si és que us ve de gust veure alguna dada. Si no, també ho podem fer sense. Mira, el Jordi m'ajuda, gràcies. Mentrestant aprofito per dir que la Teresa diu que jo també he col·laborat en l'organització d'aquest acte. És cert, però és a dir, la meva feina ha estat la més petita. Tant en Jordi, de part de l'Ajuntament, com la Teresa i la Nicole, de la unitat, són qui s'han endut el pes de la feina realitzada i per tant crec que és de justícia que parlem, que ho diem. Ja que he fet servir la paraula justícia, m'agradaria començar per dir que el que necessitaríem d'una vegada, diríem, no sé ara com dir-ho, volia dir d'una vegada per sempre, però potser no és el terme adequat, el que necessitem és situar-nos en un nou nivell respecte del que és la igualtat entre homes i dones. Per què? Perquè no dic que el debat de la justícia social no sigui important, perquè no dic que situar-nos en la perspectiva del que és injust, el que és just, la necessitat de que no hi hagi desigualtat és una necessitat del nostre món, no sigui important. Però em sembla que hem de fer un salt qualitatiu. I més avui que parlem d'empresa. Hem de començar a dir que no és productiu per la nostra societat que siguem desiguals, que siguem tractats de manera desigual. I no és productiu en molts sentits. Ja sé que el terme, potser els que veniu d'empresa us sonarà bé. Jo estic, com que estic al departament d'empresa, a mi no em neguiteix, eh? És a dir, la productivitat és una cosa que està a l'ordre del dia. En canvi, des d'altres perspectives, la idea de parlar de productivitat, de ser eficaços, de ser eficients, i aquestes coses queda com més llunyant. Però hem de començar a dir que no és funcional per la nostra societat, que no és productiu la situació de desigualtat que hi ha entre homes i dones. És a dir, la discriminació sistemàtica i permanent en què vivim les dones. Per què dic que no és funcional i no és productiu? Perquè genera efectes, si li voleu dir col·laterals, ja que s'ha posat de moda, genera efectes molt perversos. Genera situacions no només disfuncionals per les dones, no només de manca de benestar per les dones, sinó de manca de benestar per tota la comunitat, per homes i dones. I aquest és un pas que encara no hem assumit. Aquesta idea és una idea que encara ens costa. És a dir, seguim pensant que les coses de dones són de dones i que el problema de la discriminació és un problema de dones. I em direu, home, no, nosaltres que estem aquí precisament no. Ja ho sé. Però la majoria de la població sí. Ja ho sé, que això sempre ho acabem dient en aquells que ja ho saben. Però hem de començar a parlar en aquests termes. Mireu, jo he pujat, jo no visc aquí, jo visc al Vallès. I he pujat una hora de cotxe, una hora i una mica de cotxe, escoltant la ràdio. I quasi bé diria que al final, pregant perquè diguessin alguna cosa del Dia de la Dona. I no ho he aconseguit sentir. De fet, quan havia de buscar el pàrquing m'he atabalat i ja no sé què sentia, ni què veia, ni què no veia. De fet, he hagut d'aparcar molt lluny perquè ja no trobava res. Però en tot cas, no he aconseguit sentir en programes de la ràdio de màxima audiència que diguessin avui és el Dia Internacional de les Dones. Ara, és la commemoració de la nevada, de la gran nevada. Que no dic que no sigui important, no dic pas que no sigui important. I més quan hi ha tanta gent, i precisament de Girona, que encara no ha aconseguit resoldre la situació en la que es va trobar. i que a més molt de nosaltres avui ens hem llevat, diríem, amb la pell de gallina, deixeu-m'ho dir així, de recordar el dia que vam passar. Mm? Però malgrat això, això ja és una cosa del passat, però n'hem fet una gran, un gran titular, una gran obertura. Espero i desitjo que al llarg del matí algú altre parli del Dia de la Dona, però no ha estat la capçalera. Per què? Doncs perquè ha deixat de ser important. Perquè cada vegada més estem en una situació en què sembla que parlar dels drets de les dones ja és una cosa d'un altre temps. Que de fet ja ho hem aconseguit. I que ara el que passa ja no depèn de si ets home o és dona, sinó que únicament i exclusivament depèn de les capacitats de cadascú, de com un es planteja la vida, de la bona sort i la mala sort, i no sé quants altres factors. Estem en un moment claríssim d'involució social respecte a la importància de les desigualtats de gènere. I això s'ha posat clarament de manifest per la nevada, podeu pensar, si no hi hagués hagut la nevada, que és un accident de la naturalesa, qui vulgui que pensi que és un accident diví, qui vulgui que pensi el que vulgui, hagués estat una altra cosa. Però el cert és que cada vegada més costa que la reivindicació sigui creguda, costa que la reivindicació sigui important. El currículum ocult que deia el meu company abans a la taula està tenint un pes fonamental. Ocult, i no tan ocult, és a dir, treu el cap, ell deia, cap company meu d'ara dels sindicats s'atreviria a dir que les coses de dones no són importants, però ho mostren d'altres maneres. Jo us podria dir, doncs a la universitat es diu. I no tenen cap problema grans intel·lectuals, dic lo de grans, no sé si per la data o per una altra cosa, d'aquest país, en dir, això són les coses de dones. O estar en una reunió d'experts assessors de la Generalitat sobre el Pla de Serveis Socials de Catalunya i que un dels que intervenien digués, estàvem parlant precisament de crisis, estàvem parlant de coses molt importants, que ens afecten a tots, molt importants, vull dir que afecten la nostra vida quotidiana, a tots com a ciutadans, a mi també. I que un expert digués, hem de fer especial èmfasi en l'atur. I tothom ens el vam mirar dient, home, si és que no hem deixat de parlar d'una altra cosa, això fa un any, això fa un any i mig. I diu, no, és que no ho portem ben enfocat, perquè és que són els caps de família els que s'estan quedant a l'atur. I tothom va seguir com si no passés res, excepte jo. I altres que ho havien pensat i van dir, ja hi tornem a ser. Jo vaig dir, què significa ser cap de família? Això és currículum ocult, és el que deia el meu company abans. Què significa ser cap de família? Estava pensant en els homes. Perquè les primeres dades d'atur ens mostraven que per primera vegada, després de molts anys, ja no hi havia tanta desigualtat, tanta diferència entre els percentatges entre homes i dones. I estava preocupadíssim, perquè ell era un cap de família, o almenys ho creia. Era un home qui ho estava dient. I volia que tota la política se centrés en evitar això, que era un gran disbarat, una gran disbauxa. I vam dir, fins al moment les dones tenien el doble d'atur que els homes. I l'atur sempre ha estat un tema important. I s'ho segueix sent, i evidentment ara que hem doblat les xifres, ho segueix sent, però no podem seguir focalitzant-nos en que perquè són homes els que es queden a l'atur, tenen, és més important el tema, tenen més drets que les dones, perquè en realitat estaven dient això, a tenir feina. Hi ha moltes maneres de dir això. L'altre dia m'explicava un alumne de la UDG, arrel d'un treball que havia de fer de fi de grau, què li havia passat amb ella després d'estar 7 anys treballant a l'empresa. L'havien fumut a fora, no per la crisi, sinó perquè era dona. El que s'encarregava de fer la reconversió en l'empresa, en la seva empresa, una empresa d'aquí Girona, li havia dit, quan tots els treballadors van expressar com els neguitejava canviar de situació contractual, perquè tots tenien responsabilitats, hipoteques, fills, etc. Cadascú les seves, les que fossin. Però només ella es va haver de sentir la hipoteca que te la paga el teu home, no estàs casada. Això vol dir que amb ella la van deixar fora, no per la crisi, sinó perquè era dona. La persona que ho va fer potser ni era conscient del que estava fent, perquè el pes que té la socialització és importantíssim. I perquè malgrat que de discurs moltes vegades diem jo no sóc pas masclista o jo no sóc sexista, a mi ja em sembla bé que els homes i les dones tinguin els mateixos drets, després de fet posem l'automàtic. I pensem en un tipus de família determinat i pensem en un paper social determinat que toca a homes i a dones. En el fons seguim pensant, no és tan greu que una dona es quedi sense feina com que ho faci un home. I això fins i tot alguns de nosaltres quan ens descuidem, quan no fem vigilància de gènere. En quin moment social estem? Estem en un moment social en el que el discurs ha avançat molt. Però en canvi, la realitat no s'ha mogut pas gaire. I això em direu, home, això és una barbaritat el que acabes de dir, perquè realment, de l'època de la meva iaia, quan era jove i quan no era tan jove, del que podia fer, el que jo he pogut fer, hi ha un abisme. La Terri mateix en recordava, la vicerrectora en recordava, què passava amb l'entrada de les dones a la universitat, i que ara en són el 56%. És a dir, clar que hi ha canvis. Però que hi hagi canvis no vol dir que no existeixi la desigualtat. Al contrari, s'està reproduint i segueix sent tan persistent i tan enquistada com ha estat sempre. Sempre en el món que jo he conegut i en el que m'han explicat. No sé si ha existit algun en què això no passa. Dit tot això, ui, ja m'està esperant a mi, oi? Això d'aquí? Doncs a veure si jo veig. On està el meu? Aquí. Carai, sí que ho he fet bé. A veure, no ho he posat això. A veure, aquí. Mireu que és gros, però és que no ho acabo de veure. Aquí, conciliació i empresa. Ah, deu ser en una altra versió el meu, potser, que el que és aquest. Què és el que us he portat? Us he portat, això ho accepto, no? El que us he portat és un petit recull d'algunes dades que nosaltres tenim sobre tres investigacions diferents. Una de genèrica per tota Catalunya, que és el PAT Catalunya, és l'enquesta de desigualtats i estructura social més gran que s'està fent a Catalunya i més important, em atreviria a dir, de fet també existeix l'enquesta metropolitana, que ho és tan d'important i igualment gran que el PAT, però el PAT té l'avantatge que és una enquesta panel. Això què vol dir? Que cada any es va a les mateixes llars. I per tant es poden sumar informacions. I alhora que es pot veure l'evolució, l'anàlisi longitudinal del que passa. És a dir, amb una enquesta que fem cada 5, cada 4, cada any, és igual la temporalitat, però que no és la mateixa mostra, podem dir l'atur estava aquí amb un percentatge i ara està en aquest percentatge. Amb una enquesta panel que el que fem és investigar, parlar, preguntar als mateixos individus cada any, el que tenim és com t'ha anat a tu amb l'atur. Tu que estaves aturat abans segueixes estant-ho. I què ha passat entremig perquè hagis sortit o t'hagis mantingut en aquesta situació. El segon treball que us he referenciat aquí és un treball que vam fer sobre el mercat de treball i el gènere a Girona, a les comarques gironines en realitat, en el conjunt de les comarques gironines. Aquí vam fer una enquesta i entrevistes en profunditat d'una banda treballadores i de l'altra empresaris i empresàries. La idea era fer a treballadores i treballadors, però la subvenció se'ns va quedar a la meitat. Llavors vam fer només a treballadores i els empresaris a uns i altres. Per què? El que miràvem era com era el pla Concilia i les seves possibilitats d'aplicar en l'empresa privada, en l'àmbit no funcionarial, no d'empresa pública, per tant, funcionaris com no funcionaris tenim en l'empresa pública. Per què vam fer això? Doncs perquè paral·lelament estàvem fent una altra anàlisi que s'anomenava el Plan Concilia a les universitats catalanes, que tenia a veure amb la possibilitat d'aplicar aquest Pla Concilia no al personal d'administració i serveis, no al PAS, sinó al professorat docent i investigador. Perquè la Terri ens ha dit molt clarament i molt correctament, de fet l'empresa pública té unes avantatges respecte de la privada perquè hi ha unes altres possibilitats o unes possibilitats, diríem, més factibles o de bon principi més aconseguibles de fer determinats canvis. Però també és cert que dins de la comunitat universitària queden moltes coses per fer. I una d'elles és veure des de la perspectiva de la conciliació, què passa amb feines que no són tan, diríem, tan regulars o amb un estereotip tan funcionarial com són les de personal investigador i docents. Evidentment, ja podeu pensar, ja segur que ho esteu pensant, perquè que ho vaig pensar, aquesta investigació, perquè m'afectava a mi. Jo sóc professora universitària, jo sóc una tècnica de l'administració i jo no he pogut conciliar de cap de les maneres. I per tant, jo volia que aquest plan concilia tan famós i tan hermós i tan propagandat que quedés clar que això no sempre en tots els àmbits de l'administració s'ha aplicat i es té, a més, o s'ha tingut voluntat d'aplicar. A partir d'aquí, el que jo havia plantejat, ja que parlem d'organització de la jornada, de temps laboral i d'empresa, volia començar fent una petita reflexió sobre què és el temps. Mira, com que sóc sociòloga, i això ja ho aviso, diríem, per navegants despistats, sóc sociòloga i no sóc una altra cosa, bueno, sóc moltes coses més, però amb les ulleres amb les que miro el món són les de la sociologia, tinc clar que tot és relatiu. Què vol dir que tot és relatiu? Que tot està construït socialment. Per tant, el debat de si tinc temps o no tinc temps, o no tenim temps actualment, per mi no és gens interessant. El que sí que m'interessa és la relació dels individus respecte del temps. Perquè mireu, parlar de si tinc temps o no tinc temps depèn d'en què ho mesuro. I com que jo ja sé que no existeix la normalitat més enllà de la que creem tots, també sé que no tinc cap regla per mesurar. Què és tenir temps o no tenir temps? Què és? La meva iaia em deia, vosaltres sí que ho teniu bé, que no heu d'anar a peu enlloc. Vosaltres sí que ho teniu bé, que teniu rentadora. Perquè jo havia d'anar a rentar el safareig. Vosaltres sí que ho teniu bé, que teniu no sé quantes coses més, ja no me'n recordo, tinc més mala memòria que ella tenia. Clar, què és el temps? El temps, sobretot, és la mesura que nosaltres fem del temps. I el que sí que és evident en la societat actual és que tenim una immensa insatisfacció respecte del temps. I això és tant homes i dones com dones. Això no té a veure amb si conciliem o no conciliem, que ja us ho avanço ara per si algú està despistat, que els homes no concilien, conciliem les dones, ho dic per si algú encara se ho ha cregut. Però en tot cas, tenim vides, tant homes com dones, que ens fan estar molt insatisfets amb el temps. Per què? En aquí trobareu autors molt diferents que ho expliquen d'una manera o de l'altra, però hi ha una cosa que és central, i és que volem temps per no treballar. El que ha canviat en la nostra societat és que volem temps per no treballar. És un dels béns consumibles que més desitgem i dels que més estem disposats a fer per aconseguir-lo i el que menys aconseguim. Alguns seran per seure al sofà o per anar al gimnàs o per anar a veure el Barça tranquil·lament aquesta tarda i uns altres serà per poder tenir compte de les criatures o per anar a pintar o per anar a pilates. Però el cert és que seguim treballant com havien treballat les nostres iaies i les nostres mares. Les dones han treballat sempre, i això no em canso de dir-ho, perquè aquesta idea de que tot d'una les dones han irromput en el mercat, no sé qui se l'ha inventat, però de fet ha fet fortuna. Però el tèxtil català no s'entén, ni la revolució industrial sense el treball de les dones i dels nens. Però això ens va molt bé oblidar-ho. En tot cas, la meva mare i la meva iaia treballaven exactament una jornada igual que la meva, i no estaven insatisfetes amb el seu temps. Tampoc ho estava el meu pare. I em direu, home, individualment no es pot fer, evidentment, us estic posant un exemple. Però en general, les generacions anteriors no estaven insatisfetes amb el seu temps. Per què? Perquè eren generacions centrades en el treball, en el procés productiu. Els motivava a treballar perquè allò pensaven que els permetria viure millor. És a dir, els donaria diners per viure millor. Evidentment, les classes benestants no tenien aquest problema, però tampoc parlaven de que els faltés temps. Fins i tot ara, les classes benestants, aquelles classes dominants, aquelles que, diríem, les que surten en aquests programes dels rics, que ara ens fan a la tele, i les que són més rics encara que aquests que surten a la tele, 50 anys enrere no tenien problemes amb el temps, i ara també el tenen. No poden arribar a tots els espais que han d'anar. No poden fer totes les coses que han de fer. Per què? Perquè ens hem situat com a societat en el temps volgut, en el temps de disfrutar, en el temps de fer coses que ens omplen com a éssers humans. Com que ens hem focalitzat aquí i no ens hem focalitzat a l'altra banda, mai hi ha prou temps per ser feliç. Mai hi ha prou temps per intentar ser feliç, per poder fer allò que de debò et ve de gust fer. Això, clar, és molt més tràgic que per aquestes classes altes, diríem, és molt més tràgic per la majoria dels mortals. perquè resulta que a més el temps productiu ens ocupa la major part de la nostra jornada. Més en aquest país que tenim un problema claríssim d'organització del temps. Perquè fins i tot te'n vas a Portugal, i això està molt mal dit de dir-ho així, fins i tot te'n vas a Portugal, és a dir, com si Portugal no pogués tenir res millor que nosaltres, I resulta que a les 12, de 12 a 1 pleguen per dinar i que a les 7 de la tarda estan tots a casa. Ja sé que no es pot generalitzar, tots no, els que treballen als casinos no estan a les 7, els que treballen a la Renfe, bueno, no ho sé, el tema aquest el deixo part, però els que treballen a segons quin tipus d'estructura productiva és evident que fan jornades més llargues, sí, aquí i a Suïssa i a Finlàndia, però el que és cert és que tenen jornades molt més compactades que la nostra. I aquest és un gran tema a resoldre a la nostra societat. Aquest és un dels temes que més mal ens fa en l'organització del temps del treball. Independentment de que estem situats en això que us deia, en aquest desig de temps que no sigui per treballar. I aquest és un tema que sí que podem resoldre. Perquè l'horari que tenim l'hem construït entre tots. I l'horari que tenim el podem canviar entre tots. Només hem de decidir de què és molt important de fer-ho. Fixeu-vos una cosa. No només són les 8 hores que un estigui a la feina, són una hora de mitjana de desplaçament per dalt, una hora de mitjana de desplaçament per baix, més el forat de l'entremig si no tens una jornada continuada. Tot això fa que estem 12, 14 hores fora de casa. Això és incompatible amb un bon rendiment. Ja un es dediqui a pensar o un es dediqui a picar amb el martell, és igual. Ens cansem, perquè no som robots. Això, l'organització del treball, ho sap des de l'organització científica del treball a finals del segle XIX. Van començar inventant aquest treball en cadena, bueno, el treball en cadena el va inventar fora, però va dir la idea era la mateixa, és a dir, la idea de treballar en sèrie i de manera intensiva va començar comportant molts problemes. Per què? Perquè les proves les havíem fet pensant que rendíem el mateix des de la primera hora del matí fins a la primera hora de la nit. I això era impossible. Fins i tot el guerrer més allò, més ben dotat, doncs resulta que es cansa. I que no pot picar el mateix nombre de claus a primera hora del matí que a última hora de la tarda. L'organització científica del treball i la importància del temps de treball és una cosa que s'ha estudiat del dret i del revés des de que existeix l'empresa moderna, per dir-ho d'alguna manera. I això està més que sabut. Però malgrat això seguim funcionant amb estereotips del tipus la jornada no és important. O no podem canviar la manera com tenim organitzada la jornada perquè és el que és funcional en la nostra empresa. Jo sempre recordo una cosa amb això. Els botiguers del Vallès, no de poblacions importants, que deien el dissabte a la tarda no es pot tancar. Jo també ho havia dit a l'escola, el dissabte al matí s'ha d'anar a l'escola, perquè si no els nens seran tontos. Ara tanquen tots, a no ser que estiguis a Granollers, o aquí a no ser que s'estigui en poblacions en què la població, la ciutadania, va a passejar i va a comprar. I això no ha malmès els seus negocis. Em direu, home, tanquen molt, sí, però per altres raons, no perquè haguessin començat a tancar els dissabtes, que ja fa anys que canviem el dissabte. Que tanquem el dissabte. Què passa, però? Que canviar l'organització del temps no només és una qüestió d'un actor individual. I amb això no m'estic referint només a una botiga en concret o a una empresa en concret. No ho pot fer només l'empresariat. Ho ha de fer l'empresariat i ho ha de fer l'administració pública. Per què? Perquè una vegada me'n recordo explicant temes d'aquests, un empresari d'aquí a Girona, del gremi de l'automoció, el primer que em va dir, jo ho he intentat. M'he cregut que ja no és una qüestió de creure, si és demostrable amb dades, ho veureu en aquesta experiència que comença a Riudellots, veureu els resultats, perquè ja n'hi ha altres que s'ha fet a Montcada i Reixac, la Generalitat va fer l'any passat, bueno, l'any passat va donar els resultats, va fer tot un estudi sobre diferents empreses en les que s'havien aplicat mesures de conciliació i com havia canviat el rendiment, com havien canviat tot un seguit de mesures que anaven directament lligades a la millor productivitat de les empreses. És a dir, els resultats ja hi són, ja no es tracta de creure. Ara he perdut el fil. Us ho dic de debò, què estava dient? Ah, sí, exacte. I aquest, és a dir, no és qüestió només d'un sol actor, és veritat que l'havia perdut, no us penseu que faig comèdia, en un moment ja no sabia per què, de què deia. Aquest empresari em va dir, jo m'ho vaig creure, per això ho deia, jo m'ho vaig creure, i vaig dir, el meu taller ho organitzarem diferent. Vaig durar una setmana, de fet 10 dies, i ho vaig canviar, perquè tota la resta de tallers seguien plegant a les 8 de la tarda. Ell havia decidit plegar a les 6 de la tarda. Per sort, l'experiència li va servir, perquè va aconseguir una de les treballadores, que era la que portava la secretaria i les comandes i els recanvis i no sé què, poder plegar igualment a les 6 de la tarda, perquè se'n van adonar que ella treballant al migdia sense tancar, o tancant menys estona, funcionava molt millor. No perquè ella estés més contenta, que aquest és un altre tema. És veritat que la motivació és important, però no només era perquè estés més contenta, sinó perquè no hi havia trucades ni visites. I per tant podia fer molta més feina de la que generava treballant en un horari més llarg. El meu company de la taula abans ha començat parlant de què passa amb les hores extres. Som un país d'hores extres. Som un país que això ens situa molt mal situat respecte de moltes altres economies. Per molts indicadors em direu, sí, d'acord, per el nivell de capitalització, del coneixement, per altres aspectes, però també perquè nosaltres tenim una consciència de que quan més llarga és la jornada, més treballem. I això, com us deia abans, és impossible, perquè quan més llarga fem la jornada, més cansats estem. Dit tot això, què passa amb la conciliació? La conciliació la fem, eh? No penseu que no la fem. Perquè és que si no ningú aniria a treballar o no hi hauria criatures. Ja ho sé que n'hi ha poques, però n'hi ha. D'acord? És a dir, que conciliar es concilia. No només criatures, eh? I els avis i les àvies estan atesos i quan algú està malalt hi ha algú que el va veure a l'hospital, normalment una dona. Què és el que tenim? M'agrada començar per aquesta, encara que l'altra és la que toca primer, eh? Però us dic per què m'agrada començar per aquesta. Fixeu-vos. Això són dades del PAT Catalunya, és a dir, dades per tot Catalunya. I diu, una de les preguntes era, problemes per combinar l'horari laboral amb l'horari escolar dels fills. I ens surt que un 27,4% de les famílies tenen problemes, que si contesta un home, t'ho diu un 30,8%, i si és una dona, un 25%. I dius, oh, dia, els homes tenen més problemes com per combinar que les dones. Què ha passat abans? I és important saber-ho, eh? I és important. Què ha passat abans? Primer, cal dir que la problemàtica és molt més gran. Aquests et diuen, aquest 27% general, són aquells que realment porten molt malament la conciliació. És a dir, que no han aconseguit fer un arreglo que mínimament els funcioni. La resta no és que puguin conciliar, és que han pogut fer un arreglo que els funciona. Ja sigui amb el nucli familiar, ja sigui contractant algú, ja sigui sortint del nucli familiar i anar amb els avis i amb les àvies. No sé, avui a l'altre dia deien que hi ha un munt d'avis i àvies que també van a Euro Disney aquesta setmana. És a dir, ja sabeu per què és. Per què ens surt? Per què ens surt? Per què hi ha més homes que dones que tenen problemes per combinar? Perquè fixeu-vos, estic parlant de l'horari laboral amb l'horari escolar dels fills. Què vol dir anar-los a portar a l'escola, anar-los a recollir de l'escola i anar a les reunions d'escola? A part de la festa de l'escola i de la tocada del violí i el no sé què, no sé quantos. Què passa aquí? Com és que les dones tenen menys problemes per conciliar? Perquè a Catalunya un 10% de les dones ha deixat la feina al tenir una criatura. Un altre 10% ha reduït la jornada. I un altre 10% ha canviat de feina per tenir una feina que s'adapti millor a aquests horaris. No ha passat el mateix amb els homes que són el pare de la criatura. Com a mínim suposat pare. Però ho són. Els homes tenen criatures i això no afecta la seva disponibilitat ni per la jornada ni per la feina que fan. Ells segueixen tenint la feina com a eix central. I aquest desig de poder fer coses fora de la feina, però aquest desig de poder fer coses per la feina vol dir fora de la feina, vol dir coses personals. I així s'organitzen la seva vida. Sé que quan dic això no estic sent justa, perquè no són tots els homes, però els percentatges, i veureu per què ho dic així, d'acord? I estic segura que aquí n'hi ha més d'un que diu, jo no sóc aquest. I estic molt enfadat perquè m'està posant en un sac que ja no toca. Sí, però oi que generalitzem, oi que moltes altres coses generalitzem, doncs aguanteu-vos. Perquè resulta que el col·lectiu d'homes no està conciliant. I no està conciliant perquè no es dedica a fer el treball domèstic ni reproductiu. Anem a veure-ho. Vaig una mica de pressa perquè és que no sé quant temps tinc. Me'n salto algunes i això us ho puc deixar, eh? Llavors vosaltres podeu veure les altres. A més, totes són dades públiques. Mana?
Un quart d'hora.
Un quart d'hora tinc? Doncs així, segueixo així una mica. Què passa amb el treball? Amb el repartiment del treball domèstic i familiar? Fixeu-vos, aquí hi ha molt de número, eh? No us atabaleu. Aquí hi ha molt de número perquè es van descartant diferents hipòtesis. El que ens interessa és la primera columna i aquest percentatge d'aquí, 9,77. Ara us explico què és, però primer us he d'explicar també com hem aconseguit aquest percentatge. El PAT Catalunya és una enquesta que es fa a 2.000 llars de Catalunya. És una mostra representativa de tota Catalunya en la que s'entrevista tots els individus més grans de 15 anys. De fet, és 16, però fem més grans de 15 anys, és a dir, en el que en l'any de l'enquesta compleixin 16 anys. Tret d'algú que tingui algun tipus de problemàtica que no li permeti contestar. D'acord? Fem dos tipus d'enquestes diferents. La individual per cada un d'aquests membres i una que és un representant de la llar, això sí, demanem que sigui un representant adult i responsable de la llar, que ens contesta per tots els membres de la llar que no són majors d'edat o que tenen algun tipus de problemàtica que no poden contestar. D'acord? Per tant, les dades que jo he fet servir per fer aquest quadre me les han dit per separat tots els membres de la llar. Quan jo demano qui s'ocupa del treball domèstic i familiar, ho demano. Si és una família tipus, al pare, a la mare, a la criatura més gran de 16, a la iaia que està allà vivint temporalment i a la dona de fer feina, si és que hi ha dona de fer feina. D'acord? Cada un dels membres més grans de 16 anys em diuen què fa ell i què fan els altres. I de fet, això sol ja és per una tesi doctoral. Per què? Ara us explico el que ens hem trobat. També me'n vaig una mica a l'estereotip, eh? Però és perquè si no us hauria d'explicar tota la casuística i us estic assegurant que no us enganyo. A més ho entendreu de seguida que és veritat el que dic. Això ho deien els enquestadors, eh? Quan anàvem a les cases, es contestava, perdoneu, es contestava per separat, eh? Cadascú contestava per separat, cadascú contestava la seva enquesta, perquè a més és un tema molt influenciable. Quan anàvem a les cases, els enquestadors el demanaven, per exemple, a mi, eh? M'haguessin dit, no, comencem pel meu home, diríem, eh? Jordi, ara fas del meu home. Li ha tocat, ho sento. A del Jordi li deien, vostè què fa a casa seva? Del treball domèstic i familiar. I el Jordi deia, oi, a veure, deixa'm que pensi. Doncs home, no puc pas dir que ho faci tot jo. Però jo ajudo. I per tant, comptava així, i deia, posa'm un 35% i posa a la meva dona un 65%. Aquest era l'estereotip típic, eh? La majoria anava per aquí. Preguntàvem a la dona i la dona deia, ho faig jo. Clar, no puc dir que no ajudi. Posa-li un 5% i posa'm a mi un 95%. Qui té raó? Cap dels dos i els dos. Què és el que passa aquí? El que passa aquí és que hi ha una relació de gènere diferent respecte del treball domèstic i familiar. Per què dic això? A qui li toca fer una cosa, i li toca a les dones, és aquest currículum ocult que encara persisteix, segueix sent cosa de dones, a qui li toca fer una cosa sap tot el ventall de coses que s'han de fer, perquè és responsable de que tot es faci. Per tant, no pensa en 10 coses, pensa en 100 coses. I té la capacitat de filar molt prim sobre què significa un tipus d'acció, un tipus de procediment sobre el conjunt de la carta. Això els que sigueu directius d'empresa estic segura que ho teniu claríssim, perquè ho feu a la vostra empresa. Què passa a més? Que quan un fa una cosa que no li toca és la rehòstia. És a dir, jo faig la paella els diumenges. Jo m'aixeco i tiro les escombraries, i més ara que has de reciclar i has de baixar un dia les orgàniques a una determinada hora que fa de molt mal baixar. O de treure al carrer. Per tant, el que estic fent és molt important. Passa també a l'inrevés. Quan veiem una dona canviant una roda, diem, ostres, està canviant una roda, i diem, carai, semblava impossible, compte quin mèrit que té. Bueno, canviar una roda és canviar una roda, la canvia qui la canvia. Però nosaltres estem acostumats a que certes coses toquen i certes coses no toquen. Això és el que hi ha en aquests percentatges. Què hem fet nosaltres? No prendre part per ningú, sinó no seria un treball científic. Per això a la columna l'únic que teniu és aquells que accepten tots els membres de la llar que ho fa majoritàriament un i amb l'ajut de l'altre, sense entrar en percentatges, m'enteneu? No, si no és amb una feina, amb un altre tipus d'enquesta, amb unes entrevistes i un altre tipus d'observació, nosaltres no podem decidir qui està fent un 35%, qui està fent un 5%. Sí? Per això us deia, només fixeu-vos en el 977, perquè és el percentatge de llars on tots els membres de la llar diuen que els dos membres de la parella principal comparteixen el 50% la feina. I a Catalunya és només un 9,77%. És a dir, no arriba al 10% de les llars. La majoria de vosaltres ara esteu pensant que aquesta dada està malament. Perquè l'imaginari que tenim és que és molt més alt. I no és cert. Una cosa és el que diem del que fem, l'altra la que fem realment. Què són tota la resta de columnes? Quines variables s'han fet servir per justificar aquests homes asseguts al sofà? Que les dones no treballen. Per això tenim una columna que posa dona ocupada, que vol dir fora de casa. Llars on la dona està ocupada fora de casa. Només puja un 12%, és a dir, és un 3% més. 12% de llars quan la dona treballa fora de casa. Fins i tot quan l'home, la dona és inactiva, baixa. Que vol dir que normalment la dona és inactiva i l'home és inactiu, perquè el tipus de matrimonis, de parelles que tenim, sobretot en edats més altes, els homes tenen més edat que les dones, que les seves respectives parelles. Què passa amb les noves generacions i amb els universitaris, que aquest és l'altre tema? Això és perquè és pel conjunt de Catalunya. Per això ha canviat entre els joves. Mentira. Ja m'agradaria, però no és cert. I tots contribuïm a inflar aquest estereotip de que les coses han canviat entre els joves. No han canviat entre els joves. Sabeu quina és la millor dada que aconseguim? Dit per tots, que amb una enquesta s'intenta quedar bé, no perdeu de vista això, que amb una enquesta contestem per quedar bé. El 21% de les llars, dones joves que tenen títol universitari i que més treballen fora. I la millor dada que aconseguim és un 21,5%. És a dir, no hi ha canvi de model, no hi ha corresponsabilitat. Per tant, qui concilia, qui s'emporta al mercat laboral, tota la motxilla, tot el pes de la conciliació són les dones. Deixeu-me dir-vos una altra cosa. Ni tan sols la paternitat és diferent. Ni tan sols. No és cert. Perquè tinc les dades i perquè m'ho han dit els mateixos pares. Nosaltres tenim un seguit de preguntes en les que es diu: què fa vostè amb les criatures? Això és l'avantatge de tenir un pànel, eh? Que cada any puc preguntar coses diferents, perquè d'un any per l'altre no es canvia l'estructura familiar del repartiment de tasques, d'acord? Com que el primer any demanàvem percentatges, el segon any vaig dir, bueno, a veure qui fa què. Dieu-me qui fa què. També tenim les de les tasques de la llar, eh? N'hi ha algunes que es contracten abans de que les facin els homes. Però recordeu que només una quarta part de les llars de Catalunya poden contractar el treball domèstic i familiar. I ja sabeu que en cap cas es pot contractar tot el treball de cura. Què fan? Banyar-los i explicar-los el conte. La resta de coses que suposa periodicitat diària, responsabilitat exclusiva i sobretot canviar l'estructura productiva envers la reproductiva, els homes pràcticament no hi apareixen. Com és llavors que tenim aquesta imatge tan distorsionada pel discurs? Pel propi discurs dels individus. I també perquè els veiem a la porta de l'escola. Ara el divendres, eh? La resta de dies veus mares. I em direu, no és cert, perquè jo vaig cada matí. Cert, el meu home també va cada matí. Però compteu, feu percentatges. La majoria segueixen sent dones. Això és el que tenim. Això és el que tenim. I acabo. Què suposa això? Què suposa això? Ara ens n'anem a les altres dues investigacions. De fet, bàsicament a la del mercat laboral, perquè la de la universitat per vosaltres té menys interès, entenc jo, eh? Però també us en faré una petita pinzellada. Què és el que ens diuen? Què és el que ens diu la gent respecte dels llocs de treball? Mireu, jo us diria una mentida si us dic Les persones entrevistades al mercat gironí, el primer que em diuen és que estan preocupades pel seu horari. El primer que surt és el sol. I aquesta és una enquesta de l'any 2008, eh? 2007-2008 va ser quan ho vam estar fent. El primer que preocupava era el sol, és a dir, que jo us mentiria si us digués, però el segon és l'organització horària. En les dones, en els homes no. D'acord? Per tots és primer el sol. Però per les dones, el segon és l'organització horària. Malgrat que us he dit abans que un 30% ja ha canviat de feina per poder conciliar i per poder tenir una jornada que s'adapti a la seva vida familiar mínimament. Què passa amb els empresaris i empresàries? Deixeu-me fer una altra observació. L'altra cosa que preocupa és en les dones, bàsicament, és la poca capacitat de flexibilitzar l'horari. Flexibilitzar en el sentit de dir, poder atendre algunes situacions puntuals d'aquestes tasques de cura. Portar els fills al metge, o en un moment donat anar a una entrevista amb una professora, o acompanyar un avi, una àvia o un marit al metge o algun altre tipus de gestió. Això és vist com un gran impediment i hi ha molt poques dones que diguin tinc capacitat de flexibilitzar. I és curiós perquè els empresaris en les seves enquestes ens diuen que déu-n'hi-do la capacitat de flexibilitzar que donen als treballadors. És a dir, que aquí falta molt de diàleg. És el mateix, és la percepció diferent que veiem amb qui fa el treball domèstic i segons qui contesta. Hi ha una insatisfacció d'una banda i hi ha una insatisfacció de l'altra banda. Uns pensen que estan flexibilitzant massa, que estan donant masses oportunitats de flexibilitzar, els altres estan completament insatisfets amb aquesta flexibilització o suposada flexibilització. Com això es pot treballar amb experiències com la de Riudellots? Això és el que han fet a Montcada. Seure a la taula a parlar d'aquestes coses, perquè normalment no es verbalitza. Allò que no es verbalitza no es visibilitza. Allò que es pensa que és de l'estructura, ja tinc zero, ja m'han posat un zero, o sigui que ja acabo. Allò que no es verbalitza, allò que no es visibilitza, es fa un problema gran, quan potser hi ha mecanismes per poder-ho arreglar. Això és organització de jornada, això és organització de temps de treball. Només per acabar, deixeu-me dir una cosa. Tant a la universitat com en el mercat de treball gironí, a tot arreu, tothom estaria d'acord amb els horaris europeus. Tret d'embuns, els de l'administració pública. I aquest és un tema que hauríem de posar en un parèntesi, perquè aquí l'administració pública arrossega una lacra, diríem, molt grossa d'allò del vuelva usted mañana, d'acord? Llavors això fa que hi hagi altres elements culturals que crec jo que ens impedeixen tenir clar que ens atendran fins i tot amb un horari reduït, perquè tenim la sensació de que hi ha un horari tan llarg com tenen, no ens atenen, imagina't si encara el restringim més. Jo em sembla que és això, però això us ho deixo com a hipòtesi, perquè evidentment no he fet la investigació i per tant això és única i exclusivament opinió personal. Però la resta, tots els col·lectius estarien d'acord amb un horari europeu. Què vol dir un horari europeu? Compactar la jornada, començar i acabar més aviat, començar i acabar més aviat, exacte, això és el que volia. No m'estenc més, i moltes gràcies a tots per la vostra atenció.